Espai de ficció dramàtica, música i literatura, creat per Salvar Tesero i Ruth Vilar.
Soy un caso perdido, de Mario Benedetti. Por fin un crítico sagaz reveló, ya sabía yo que iban a descubrirlo, que en mis cuentos soy parcial y tangencialmente me exhorta a que asuma la neutralidad como cualquier intelectual que se respete. Creo que tiene razón. Soy parcial. De esto no cabe duda. Más aún yo diría que un parcial irrescatable, caso perdido en fin, ya que por más esfuerzos que haga, nunca podré llegar a ser neutral. En varios países de este continente, especialistas destacados han hecho lo posible y lo imposible por curarme de la parcialidad. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de mi país, ordenaron el expurgo parcial de mis libros parciales. En Argentina me dieron 48 horas, y si no me mataban, para que me fuera con mi parcialidad a cuestas. Por último, en Perú incomunicaron mi parcialidad y a mí me deportaron. De haber sido neutral, no habría necesitado esas terapias intensivas, pero ¿qué voy a hacerle? Soy parcial, incurablemente parcial, y aunque pueda sonar un poco extraño, totalmente parcial. Ya sé, eso significa que no podré aspirar a tantísimos honores y reputaciones y preces y dignidades que el mundo reserva para los intelectuales que se respeten, es decir, para los neutrales, con un agravante. Como cada vez hay menos neutrales, las distinciones se reparten entre poquísimos. Después de todo, y a partir de mis confesadas limitaciones, debo reconocer que a esos pocos neutrales les tengo cierta admiración, o mejor les reservo cierto asombro, ya que en realidad se precisa un temple de acero para mantenerse neutral ante episodios como Girón, Tlatelolco, Trelew, Pando, La Moneda. Es claro que uno, y quizás sea esto lo que quería decirme el crítico, podría ser parcial en la vida privada y neutral en las bellas letras. Digamos, indignarse contra Pinochet durante el insomnio y escribir cuentos diurnos sobre la Atlántida. No es mala idea. Y claro, tiene la ventaja de que, por un lado, uno tiene conflictos de conciencia y eso siempre representa un buen nutrimiento para el arte. Y por otro, no deja flancos para que lo vapulee la prensa burguesa y o neutral. No es mala idea, pero ya me veo descubriendo o imaginando en el continente sumergido la existencia de oprimidos y opresores, parciales y neutrales, torturados y verdugos. O sea, la misma pelotera, Cuba sí, Yanquis no, de los continentes no sumergidos. De manera que, como parece que no tengo remedio y estoy definitivamente perdido para la fructuosa neutralidad, lo más probable es que siga escribiendo cuentos no neutrales y poemas y ensayos y canciones y novelas no neutrales, pero advierto que será así, aunque no traten de torturas y cárceles u otros tópicos que al parecer resultan insoportables a los neutros. Será así, aunque traten de mariposas y nubes, y duendes y pescaditos. Hem escoltat els Genesis amb Land of Confusion. Veus.
Aprofita la força i la bellesa de la joventut. Tant se val, no les valoraràs fins que se t'hagin esvaït. Creu-me, d'aquí 20 anys, quan miris fotos teves de quan eres jove, t'adonaràs de les possibilitats que tenies i del goig que feies. No ets tan gras com t'imaginaves. No pateixis pel futur. Patir-hi és com mirar de resoldre una equació mastegant xiclet. Els autèntics problemes de la vida solen ser coses que no imaginem, que sorgeixen a les 4 de la tarda un dimarts qualsevol. Fes cada dia una cosa que t'espanti. Canta. Vigila amb els sentiments dels altres. Rebel·la't contra els que no fan cas dels teus sentiments. Fes servir fil dental. No perdis el temps amb la gelosia. A vegades aniràs al davant i a vegades al darrere. La cursa és llarga i al capdavall només competeixes amb tu mateix. Recorda els compliments que et fan i oblida els insults. Si te'n surts, explica'm com ho fas. Guarda les antigues cartes d'amor. Llença els extractes bancaris vells. No et sentis culpable si no saps què vols fer amb la vida. Les persones més interessants que conec, als 22 anys no sabien què volien fer amb la vida. I alguns de les més interessants encara no ho saben amb 40. Pren molt calci, va bé pels genolls. Els trobaràs a faltar quan no en tinguis. Potser et casaràs, potser no. Potser et divorciaràs, als 40. Potser tindràs fills, potser no. Potser ballaràs com un condemnat a les teves noces de platí. Sigui com sigui, no et felicitis ni et castiguis gaire. La sort té molt a veure la teva vida, com a la dels altres. Diverteix-te amb el teu cos. Fes-lo servir com vulguis. No et tallis ni facis cas del que pensin els altres. És l'instrument més gran que tindràs a la vida. Balla, encara que ho hagis de fer al menjador de casa. Llegeix les instruccions encara que no en facis cas. No llegeixis revistes de bellesa perquè et faran sentir més lleig. Coneix els teus pares. Els pots perdre en qualsevol moment. Sigues afectuós amb els teus germans. Són el vincle amb el passat i els que et faran companyia en el futur. Entén que els amics van i venen, però conserven els millors. Supera els problemes que suposa la distància i l'estil de vida, perquè com més vell et fas, més necessites els que coneixies de jove. Viu una temporada a Nova York, però vés-te'n abans de fer-te massa dur. Viu a Califòrnia una temporada, però vés-te'n abans de fer-te massa tou. Viatja. Deixa estar els cabells. Quan en tinguis 40, semblarà que en tens 85. Vigila amb els consells que reps, paciència amb els que els donen. El consell és una forma de nostàlgia. Donar consells és com rescatar el passat de les escombraries, rentar-lo, pintar-ne les parts més lletges i reciclar-lo per més del que val. Però fes-me cas i fes servir protecció solar. Aquest és un fragment de la pel·lícula El peix gros, dirigida per John Swanback.
Me gusta desarmarme arriba tuyo. Me gusta demasiado ensuciarte. Besar tu flor inmediata. Besarte atrás y adelante. Me gusta tanto que me encante. que quiero hasta la locura, desarmarme en el vaivén de tu cintura y remar sobre tu espalda y naufragarte. Soy tuyo con mi mayor convicción, soy tuyo con toda la fuerza de mi corazón que es tuyo, como cada pensamiento mío es tuyo. Soy tuyo, soy tuyo con mi mayor convicción, soy tuyo con toda la fuerza de mi corazón que es tuyo, como cada pensamiento mío es tuyo. Soy tuyo. Me gusta desarmarme arriba tuyo, me gusta demasiado ensuciarte, besar tu flor inmediata, besarte atrás y adelante. Me gusta tanto que me encante, que quiero hasta la locura, desarmarme en el vaivén de tu cintura, remar sobre tu espalda y naufragarte. Soy tuyo con mi mayor convicción, soy tuyo con toda la fuerza de mi corazón que es tuyo, y como cada pensamiento mío es tuyo. Soy tuyo, soy tuyo con mi mayor convicción, soy tuyo con toda la fuerza de mi corazón que es tuyo, como cada pensamiento mío es tuyo. Soy tuyo.
Andrés Calamaro ens canta Soy tuyo.
Amb una mentida es pot anar molt lluny, però sense esperança de tornar. Proverbi jueu.
Joan Margarit, antologia de viva veu.
Garota. Sota l'aigua poc fonda de la costa, encoro la cuirassa. No faig nacre, ni perles, la bellesa no m'importa. Sóc un guerrer de dol que amb negres llances s'amaga en una escletxa de la roca. Viatjar és arriscat, però a vegades em moc amb les espines fent de crossa i em revolquen maldestre les onades. En el mar perillós busco la roca d'on ja no moure'm mai. Dins l'armadura sóc el meu propi presoner, la prova de com fracassa sense risc la vida.
La llibertat és una llibreria. En un poema meu titulat La llibertat, hi ha un vers que diu que la llibertat és la raó de viure, un altre que diu que és una forma d'amor, i així el poema va enumerant una sèrie de coses que a mi em sembla que són la llibertat. En un d'aquests versos es diu que la llibertat és una llibreria. El primer que fa molts mil·lennis ens va dignificar i diferenciar com a persones humanes van ser els poemes èpics que es transmitien oralment, la Ilíada i l'Odissea, per exemple. Des del descobriment de l'alfabet, es va obrir un camí en el que el llibre va acabar sent el símbol més indiscutible de la consciència i la cultura, i a partir de la impremta, el llibre passa a estar a l'abast de tothom. Avui, un analfabet ja no és algú que no sap llegir, sinó algú que no llegeix. Avui, la llibertat és una llibreria. Joan Margarit.
Principis i finals. Un temps vaig ser una noia de futur. Podia llegir Horaci i Virgili en llatí, recitar de memòria tot quits. Però entrant en les coves dels adults em van caçar i vaig començar a parir els fills d'un home estúpid i cregut. Ara m'empleno el vas sempre que puc i ploro si recordo un vers de Keats. Una no sap de jove que cap lloc no és el lloc on podrà restar per sempre. També s'estranya quan no arriba mai aquell o aquell en qui trobar descans. Una ignora de jove que els principis no tenen res a veure amb els finals.
Ja ens ho diu Black, It's a Wonderful Life. La veu de... Avui ens acompanya la veu de l'Antònia Llordés.
Hola, aquí sí, aquí sóc per formar part d'aquesta tertúlia.
Doncs efectivament, avui pretenem tenir una tertúlia, una conversa agradable amb l'Antònia Llordés. De què ens voldràs parlar, Antònia?
Mira, doncs el que vulgueu, de coses, no sé, preferentment doncs, coses normals, de les dones, més que res també de les feines, de les professions, perquè a mi el que m'omple és el treball, una feina ben feta, més que tot el demés són coses que totes les dones les tenen i és diferent. Vull dir, això ja es dona per descomptat, que una dona pot tenir una família, que pot tenir uns fills, fer-los una educació, però el que a mi m'agrada, vull dir, és doncs, una feina que t'ompli. És per sempre.
Ens acompanya l'Antònia, que és una gran conversadora, i l'Antònia al llarg de la vida ha fet moltes feines, oi que sí?
Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Explica'ns una mica, sí.
Encara no ho dono per acabat, perquè l'esperança és el que ens fa viure. Doncs vam viure uns anys crítics, que tothom hem viscut després de la guerra, vull dir, del tèxtil, d'aprenent de carnissera, llibretera, no sé... El que més he treballat ha sigut el tèxtil, perquè durant tants anys de fer d'ordidora.
I de totes aquestes feines que has fet, quina és la que t'ha omplert més, com deies?
Sí, home, a mi el que m'ha omplert és treballar pel meu compte, que abans se'n deien drapaires, vull dir que el del tèxtil que posava unes màquines i treballava pel seu compte, i això omple molt, treballar pel teu compte i que et surti bé, que et veus, que et paguen per una cosa que fas, perquè ja que les nenes estem acostumades a treballar tant sense que se'ns renumeri de cap manera, doncs
exacte.
Això omple. Omple perquè el criar els fills són uns pocs anys a la vida, però és que una feina és sempre. Mentre una té unes facultats, que pugui fer una feina, que et surti bé, i doncs, vaja, que és una cosa el millor que et pot passar.
Aprendre i tenir un ofici que t'agradi.
Vale, i poder-lo posar en pràctica i que vegis que, no sé, que et paguen per això, o com ho diria jo... O...
Que tens un reconeixement
vale,
no,
just,
a la feina.
Vale, just, tu has dit la paraula justa, que a mi no em sortia, que et reconeixin, Si hi ha qui poses tant d'interès per fer-ho.
Explica'ns una mica el procés aquest des que comences a aprendre l'ofici d'ordidora fins que t'acabes posant pel teu compte.
Ah, sí?
Perquè això no és d'un dia per l'altre.
No, no. De fer d'ordidora vaig entrar als 14 anys perquè ja ens podien assegurar en una fàbrica d'aprenenta, però llavors t'ho feien gruar aquell temps, Feies molt temps d'aprenenta i després d'ajudant-te i fins que no et donaven una màquina, que generalment havies de canviar d'empresa per això. Doncs jo hi vaig treballar, no sé, la primera etapa poder uns 10 anys, i després 5 més, a compte d'un altre. I després ja ens vam posar a treballar pel nostre compte. A fer, mira, no sé, mostruaris, això és el que ens pagaven bé, fer tipus que dèiem de modelatges. Això ens ho pagaven bé i, esclar, eren uns calarons que ens feien molta il·lusió.
Això us vau posar amb d'altres companyes?
Sí. Primer havia treballat jo a compte també d'un altre, amb un drapaire, però després, sí, amb un altre, com és ara jo, més o menys, vam comprar una màquina i vam començar. Llavors va venir allò de l'IVA, oi, que ja ho vam haver de regularitzar tot,
sí.
I vam treballar doncs, uns 8 anyets, Llàstima que no va durar més.
Oh!
Perquè el tèxtil va de capa caiguda, va anar, eh? Clar. Si no, és perquè falléssim nosaltres.
No, no, perquè la mateixa indústria del tèxtil sí. va començar a haver-hi menys demanda. Diguéssim.
Malauradament. Sí. Sí, sí, sí.
I a partir d'aquesta experiència, quan es va acabar, malauradament,
sí.
a què et vas dedicar?
Doncs, com que el meu marit va quedar sense feina, perquè és pastisser,
sí.
el que passa és que ara no treballa, doncs teníem els fills a mig criar, a mig estudiar, i vam haver de tirar la capa al toro. I fer una cosa o altra, i per més que jo no en sabia res d'aquest tema de pastisseria, però, escolta'm, s'ha de fer.
L'un per l'altre vau agafar i
vam agafar
ho vau
local,
muntar.
Unes màquines, es vam començar a treballar i vam estar molt de sort, perquè la veritat és que el meu marit és un bon professional. I feia un material, bueno, per lo de vendre, diguéssim, bo, vull dir... Molt bé. I vam tenir una gran acceptació i vam treballar uns 8 anys, també.
També?
Sí, sí, sí. Però, mira, les circumstàncies, oi, ho vam haver de deixar.
I llavors, des que has acabat de treballar, a què t'has estat dedicant?
A fer de tot, una mica. La qüestió és omplir les hores del dia, mm-hmm. perquè una persona que ha treballat sempre es troba molt malament sense treballar. Per això jo li dono tanta importància al treballar. Perquè a la vida pots passar molts entrebancs, però el treball t'ajuda tant.
El tenir una activitat que t'agrada, que t'omple les hores... Que...
Sí, 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 sí. És una cosa que jo penso que és de les millors coses que hi ha, eh? Sí, una persona és que et sents persona. No, no ser home ni dona ni que sigui, et sents persona, sí. I això, doncs, mira, coses que les he anat deixant perquè no m'han omplert. Com pintar roba, com cantar amb una coral, com que vols que diuen... Català, veus, això és de les coses que no deixo així com així. Gimnàstica, per conservar-te amb una certa qualitat de salut, que gràcies a Déu jo disfruto. I doncs, però bé, jo encara voldria fer alguna altra cosa abans d'acabar la meva vida.
Encara t'agradaria tornar a treballar?
Sí, 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 perquè i... s'ha de morir al peu del canó.
I quin projecte somies ara de poder realitzar?
A mi m'agradaria posar una botiga.
Uh-huh.
Una botiga, doncs, no sé, una franquícia, una cosa entre les meves possibilitats, perquè jo no tinc una formació, perquè no vam tenir les oportunitats que tenen avui dia el jovent. Uh-huh. Nosaltres, doncs, era un temps molt difícil i només treballar i guanyar-te la vida. Però m'agradaria posar una botiga, una franquícia, i mirar diverses coses, vull dir, no sé, de moltes coses, per internet se'n troben moltes de coses.
Oh, i tant, amb sí. l'experiència d'haver portat la pastisseria
sí.
durant tant de temps, que
sí.
és una feina molt diferent a la d'ordidora.
Oh, i tant.
L'experiència del tracte amb el públic és potser el que et fa pensar sí. de muntar una botiga ara?
A mi m'encanta, les persones venen allà, demanen algun producte, alguna necessitat que tenen i tu els pots oferir una cosa i els pots servir bé. Jo trobo que això omple, és una feina que m'agrada. Sí.
Ens has comentat també que has estat anant a classes de català.
Sí, encara hi vaig.
Encara hi vas.
Sí.
Explica'ns una mica com són aquestes classes de català.
Ens ho passem molt bé.
Perquè tu de català en parles sempre, el parles correctíssimament,
sí,
amb
sí,
molt
sí.
de vocabulari, i com és que et vas decidir per anar a aprendre català?
Oh, perquè els meus fills escrivien molt bé i jo els hi deixava algun missatge escrit i esclar, se me n'enreien. I a mi em feia molta pena això.
Per les faltes d'ortografia.
Oh, sí, tant.
Tu el català, com sí. tanta gent de la teva generació, sí. l'has après parlat, però sí. no us han ensenyat a escriure.
No vam tenir oportunitat.
Exacte.
No. Aleshores, esclar, ho fèiem, però molt malament, i ara no és que sigui una mestra, però Déu-n'hi-do.
Uh-huh.
I a més, és que ens hem recollit una colla més o menys de la nostra edat, i més o menys igual, i ens ho passem més bé, perquè no són unes classes, sinó, que et diria, com una tertúlia, com és ara aquí,
sí.
que surt un tema, i el desenvolupem i parlem, i frases fetes, per exemple, i paraules que no se solen dir, tenir un vocabulari més fluid, això hi donem molta importància. Sí.
Quines frases fetes així? Ara això sembla un atracament, però
sí.
alguna frase feta així que se t'acudeixi?
Que nosaltres sabem que ets una gran experta en frases fetes.
En frases fetes.
Sí, només que esclar, això surt espontàniament quan parles, eh?
Sí.
Mira, si vols te'n donaré una que és una mica grollera, eh?
Apa, endavant!
Diu, em fas festes i no me'n sol fer, em vols fotre o m'has de menester?
Aquesta està molt bé, aquesta, preneu nota tots els que ens escolteu. És una frase feta molt pràctica que avisa de moltes coses de la vida. Sí, aquests últims dies, dies enrere, va tornar a ploure, gràcies a Déu.
Ai, sí.
I també s'ha sentit una mica pels comerços la frase carrers molls, calaixos eixuts.
Just, i és veritat, eh? La gent no corre tant quan es plou, ho deixen. Han de comprar alguna cosa i ho deixen, bueno, per demà, eh? I sí que és veritat. Però vaja, si tens un bon producte, tens un bon caràcter, tens ganes de servir, que la gent ho nota, que no estàs allà per fer bonic, sinó per servir el qui entra, que necessita, o informar-lo. És que de vegades no cal que entrin a comprar, perquè primer una persona s'ha d'informar, i quan està ben informada, comprar allò adient.
Tenir ganes d'ajudar, d'atendre, sí, el qui està al davant. Sí.
És que jo no sé, jo em fa l'efecte que hi ha algú que, no, que ho té una altra mentalitat, però és així, sí.
I potser estaria bé que fos així a dintre de les botigues i també a fora, que quan s'acosta algú a preguntar-nos alguna cosa o a demanar-nos alguna informació, tenia aquest momentet d'escoltar-lo i de contestar-li.
Sí, perquè la gent, si ens hi fixem, va molt sèria pel carrer i amb cara de mals amics, i jo trobo que no, aviam, tothom té coses i posem problemes, però els altres no en tenen cap culpa. I hem de mirar de ser amables tal com ens agradaria que ens ho fessin a nosaltres, eh? I això jo ho tinc molt, molt clar. I no sé què més dir-te en aquest sentit.
Avui ens està acompanyant la veu de l'Antònia Llordés. Antònia, a part de ser una magnífica conversadora i de tenir aquesta vocació de treball tan, tan fantàstica, a mi m'han comentat que ets bastant sembradora, que sempre que pots plantes plantetes, que te'n cuides molt, que tens un jardí molt bonic.
Sí.
Parla'ns una mica d'això.
Sí, un jardí molt bonic no, però tinc un pati amb uns testos de vegades ben lletjos, eh? Però les flors són maques, perquè les plantes tenen una cosa que moltes persones no tenen, que són agraïdes.
Oh.
Les regues, eh? Les cuides, les mimes, te les mires, li treus quatre fulles seques i l'endemà, escolta, ja es veuen diferents, eh? Al contrari de moltes persones, que de vegades fas alguna cosa i
que per més que la reguis no hi ha manera.
No, t'ho paguen a coces, que diuen, eh? Sí.
Quines plantes tens als teus testos al pati?
Una bougainvillea, sí. Tinc una... Bé, moltes, no sé com et diria, flors de temporada, eh? Tinc, no sé, també plantes aromàtiques com la menta, la farigola, l'espígol, el marduix, que és una planta molt nostra d'aquí, i un nom molt bonic. Eh que
marduix,
sí, aquesta paraula?
Sona preciós.
Marduix, sí, eh? Teniu de posar-hi nom amb alguna cosa, poseu marduix, que és molt bonic i molt d'aquí. I una olor, em sembla que en castellà se'n diu mejorana.
Ah, sí, exacte, fa molt bona olor.
Sempre sí. N'hem tingut, ja la meva àvia en tenia. Uh-huh. I vull dir, cactus no m'agraden tant perquè floreixen molt poc els cactus, eh? Però sí, també. I les flors de temporada, les caputxines, ara aquest temps, s'enramen o es desmaien i fan unes flors, perquè són com unes carbasseres, però molt boniques. I mira, res de l'altre món, perquè jo molts diners no m'hi gasto amb les flors, la veritat, tu. Cuidar-les, mimar-les, sí,
sí.
Però, esclar, tampoc és qüestió d'enterrar-hi diners, oi?
És que no tot és qüestió de gastar-hi diners,
això...
més aviat el que dius, d'oferir-hi, tenir-hi cura,
sí.
Oferir-hi temps,
això.
Dedicació...
Per exemple, les margarites, ara aquest temps, és una planta maquíssima que dona una alegria, oi? I tot plegat, vull dir, clavells, ara jo tinc clavells vermells i blancs i, mira, no ho sé. M'encanten perquè és que d'una vida, jo estic molt amoïnada i me'n vaig amb les plantes, me les miro, les arreglo, dic aquesta li haig d'estovar la terra, aquesta altra doncs l'has de regar, aquesta li convé treure les fulles seques, aquesta trasplantar-la perquè el té s'ha fet petit. I mira, cosetes així, no te n'adones, et passa l'estona i et sents millor.
Totes les cabòries marxen.
Sí, sí. Són tan agraïdes les flors.
I amb algú que volgués muntar-se un petit pati amb testos, amb plantes, i per on li diries que comencés?
Home, jo un geranis, però aquests que la papallona no se'ls menja, perquè n'hi han. Jo en tinc uns quants, em vaig cansar de cuidar-los. A més, si tires un verí, saps què passa? Que no em planta solament la papallona, sí que no, que també mates, a lo millor ocellets, sí, papallones, però de les altres que no fan mal. I vull dir que és un perjudici, eh? En canvi, i pels ocellets, que a lo millor venen allà a picar. Però, bueno, això, i margarites, flors de temporada, són molt agraïdes, creixen molt de pressa.
Es pot començar per aquí, doncs.
Sí.
Plantes d'interior també en tens?
Sí, però no gaires, perquè en tinc moltes a fora. Algunes, si em regalen, procuro cuidar-la, com és d'això. Però, esclar, no sóc gaire jo partidària de tenir plantes forànies. Plantes que siguin d'aquí, que no hagis de criar un clima artificial o totes aquestes coses, sinó que fent-lo normal, doncs ja es fan per si soles.
Que realment siguin capaces de créixer i de, amb l'ambient que ja troben.
Sí,
que no,
jo sóc una persona
ni massa aigua ni massa...
Això, o coses així, perquè, bueno, jo és que la manera meva de ser, ja sóc una persona com molt senzilla, molt simple, amb el bon sentit, oi? I com que sóc així, doncs tot el vol a la meva vida és això, una mica. Tot sóc conseqüent amb aquestes coses, amb la manera de vestir, amb el gastar, amb, no ho sé, així. Vull dir, hi ha tot una cosa porta a l'altra.
Amb el parlar, aprofitar tots els recursos que ja tenim.
Les paraules m'agraden molt.
Exacte, sí. Marduix. Se t'ha acut alguna altra paraula d'aquestes ara? Per...
Ai, no ho sé, és clar. És que la flor de taronger també m'agrada molt, només que jo no tinc un... Ja m'agradaria, si algú em vol regalar un tros de terra per fer-hi un jardí, jo l'accepto.
Fem una crida des d'aquí, ara.
Sí, posar llimoners o tarongers, la flor aquesta és una meravella, vull dir, no ho sé. Ja està, vull dir, no, és que ara, esclar... Ja sóc de xerraire, massa i tot. Però és que les paraules han de venir una amb l'altra i s'ho ha de portar.
Exacte.
Sí.
Moltes gràcies, Antònia, per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos parlat de tantes coses maques, i des d'aquí animem la gent a pensar una mica en totes les coses maques que hem parlat i en totes les coses maques que cadascú té a la seva de vida.
Moltes gràcies. Merci, a tu sí que ets maca, tu.
Gràcies, Antònia.
Avui ens ha acompanyat la veu i la simpatia de l'Antònia Llordés. Mandé a un chico a la cámara de gas en Huntsville. A uno nada más. Yo lo arresté y yo testifiqué. Fui a visitarlo dos o tres veces. Tres veces. La última fue el día de su ejecución. No tenía por qué ir, pero fui. Naturalmente no quería ir. Había matado a una chica de 14 años y os puedo asegurar que yo no sentía grandes deseos de ir a verle y mucho menos de presenciar la ejecución, pero lo hice. La prensa decía que fue un crimen pasional y él me aseguró que no hubo ninguna pasión. Salía con aquella chica aunque era casi una niña. Él tenía 19 años y me explicó que hacía mucho tiempo que tenía pensado matar a alguien. dijo que si le ponían en libertad lo volvería a hacer. Dijo que sabía que iría al infierno. De sus propios labios lo oí. No sé qué pensar de eso. La verdad es que no. Creía que nunca conocería a una persona así y eso me hizo pensar si el chico no sería una nueva clase de ser humano. Vi cómo lo ataban a la silla y cerraban la puerta. Puede que estuviera un poco nervioso, pero nada más. Estoy convencido de que sabía que al cabo de 15 minutos estaría en el infierno. No me cabe duda. Y he pensado mucho en ello. Era de trato fácil, me llamaba sheriff. Pero yo no sabía qué decirle. ¿Qué le dices a un hombre que reconoce no tener alma? ¿Qué sentido tiene decirle nada? Pensé mucho en ello, pero él no era nada comparado con lo que estaba por venir. Dicen que los ojos son el espejo del alma. No sé qué podían reflejar sus ojos y creo que prefiero no saberlo. Pero hay otra manera de ver el mundo y otros ojos con los que verlo, y a eso es a lo que voy. Esto me ha puesto en una situación a la que nunca pensé que llegaría. En alguna parte hay un verdadero profeta viviente de la destrucción y no quiero enfrentarme a él. Sé que es real. He visto su obra. Una vez tuve esos ojos delante de mí. No pienso arriesgarme a plantarle cara. No es solo que me haya hecho viejo, ojalá fuera eso. Tampoco puedo decir que se trate de lo que uno está dispuesto a hacer, porque yo siempre supe que para hacer este trabajo tenías que estar dispuesto a morir. Así ha sido siempre. Tienes que estarlo aunque no sea motivo de ostentación. Si no, ellos lo saben, lo notan enseguida. Creo que se trata más bien de lo que uno está dispuesto a ser, y pienso que un hombre pondría en peligro su alma, y eso no lo voy a hacer. Ahora creo que quizá no lo habría hecho nunca. Yo era sheriff de este condado a los 25 años. Cuesta de creer. Mi padre no fue agente de la ley. Mi abuelo se llamaba Jack. Él y yo fuimos sheriff al mismo tiempo, él en plano y yo aquí. Creo que eso le enorgullecía. A mí, desde luego, sí. Yo acababa de volver de la guerra. Tenía varias medallas y cosas así y, como es lógico, se había corrido la voz. La campaña fue muy dura. Tenías que poner toda la carne en el asador. Procuré ser justo. Jack solía decir que la mierda que le echas a la gente es abono perdido. Pero yo creo que simplemente no iba con él. El hablar mal de nadie. Y a mí nunca me importó ser como él. Mi mujer y yo llevamos casados 31 años. No tenemos hijos. Perdimos una niña, pero no quiero hablar de eso. Serví dos legislaturas y luego nos mudamos a Denton, Texas. Jack solía decir que ser sheriff era uno de los mejores empleos que uno podía tener y ser ex-sheriff uno de los peores. Quizá ocurre así con muchas cosas, de modo que nos mantuvimos lejos. Hice cosas diversas. Fui inspector del ferrocarril durante un tiempo. En esa época mi mujer no veía muy claro lo de volver aquí, que me presentara a sheriff. Pero vio que yo lo deseaba y así lo hicimos. Ella es mejor persona que yo, cosa que estoy dispuesto a reconocer ante cualquiera. Y tampoco es que eso sea decir mucho. Ella es mejor persona que nadie que yo conozca. Y punto. La gente cree saber lo que quiere, pero generalmente no es así. Aunque a veces, con suerte, consiguen lo que se proponen. Yo siempre tuve suerte, toda mi vida. De lo contrario, no estaría aquí. He pasado muchos apuros, pero el día que la vi salir de Kerr's Mercantile y cruzar la calle y pasar por delante de mí y yo me llevé la mano al sombrero y ella casi me respondió con una sonrisa, ese fue el día más afortunado de todos. La gente se lamenta de las cosas malas que le pasa y que no merece, pero raramente menciona las cosas buenas, lo que ha hecho para merecerlas. Yo no recuerdo haber dado al Señor demasiados motivos para que me favoreciera, pero lo hizo. He meditado sobre lo que me impulsó a ser agente de la ley. Siempre hubo una parte de mí que quería tener el mando, con insistencia. Quería que la gente escuchara lo que yo tenía que decir. Pero también había otra parte que solo quería que nadie se descarriara. Si algo he intentado cultivar es eso. Pienso que estamos mal preparados para lo que va a venir y no importa en qué forma venga. Y venga lo que venga, mi opinión es que tendrá poca fuerza para sostenernos. Esa gente mayor con la que hablo, si les hubieras dicho que en las calles de nuestras ciudades habría gente con el pelo verde y huesos en la nariz, hablando un lenguaje que apenas podrías entender, bueno, simplemente no te habrían hecho caso. Pero, ¿y si les hubieras dicho que serían sus propios nietos? Bien. Todo eso son meros signos de los tiempos, pero no aclaran cómo se produjo el cambio. Y tampoco ayudan a saber qué va a pasar después. En parte, yo siempre pensé que podía enderezar las cosas de alguna manera y supongo que ya no siento lo mismo. En realidad, no sé lo que siento. Me siento como esos viejos de los que hablaba antes, lo cual tampoco va a mejorar. Us hem llegit uns fragments de la novel·la No és país para viejos, de Cormac McCarthy. Aquesta és l'obra en què es van basar els germans Coen per fer la pel·lícula que porta el mateix nom i que va guanyar diversos Òscar en l'edició d'aquest any, ara ja fa unes setmanes. No és país para viejos és una novel·la trepidant, un western modern, amb acció, diners, drogues i molta sang, però també amb uns diàlegs molt potents i amb lloc per la reflexió. De fet, el fil conductor de la història és una profunda reflexió sobre la bellesa i el fer-nos grans. Cormac McCarthy, nascut l'any 1933 a Rhode Island, ha escrit altres novel·les, entre les quals destaquen Todos los hermosos caballos, En la frontera i Ciudades en la llanura, que formen l'anomenada trilogia de la frontera. També destaquem El guardián del vergel, Sioux Tree i el seu últim llibre fins ara, La carretera. McCarthy ha rebut nombrosos premis i el seu estil beu directament de clàssics com Dostoyevsky, Hemingway i Faulkner. Podeu trobar la novel·la No és país para viejos a la Biblioteca de Sant Feliu de Codines. No és país para viejos i Cormac McCarthy són la recomanació del programa Veus a la dieta equilibrada d'aquesta setmana.
En el programa Veus d'aquesta setmana ens han acompanyat
Mario Benedetti,
Gènesis,
El peix gros,
Andrés Calamaro,
Joan Margarit,
Black,
Cormac McCarthy
i Joe Satriani.
Agraïm molt especialment la presència en el programa d'avui de l'Antònia Llordés.
Si voleu fer-nos arribar els vostres suggeriments i comentaris, podeu fer-ho a radioveus@hotmail.com.
trobareu tots els programes penjats al nostre blog, www.radioveus.blogspot.com, on també hi ha diferents continguts i fotografies.
El control tècnic i pel que faci falta, Xavi Capdevila i Meri Girós.
Veus és un programa creat pel Salva Artesero i la Ruth Vilar. I acabem el programa d'avui amb I Just Wanna Rock, del mestre Joe Satriani. That is